Tot anirà bé, amb Toni Marín. Estem a 20 minuts de les 5 en punt de la tarda. Se t'ha descordat la sabata? O...
Sí, senyor.
És que m'he girat per saludar-te i l'he vist amagat a sota de la taula. Com estàs, Gonzalo?
Molt bé. Home, divendres per la tarda, encara que tinc programa 8TV de Televisió d'Economia de Guerra, com per mi és un hobby encantadíssim de la vida, sí. I amb la perspectiva de descansar una mica el cap de setmana, encara que també me'n vaig a Madrid a la sexta noche. Però bueno, com això són hobbies... Encantat de la vida.
Mira, no hi ha res com dinar de primer un entrepà d'optimisme, que és una cosa fantàstica, no? A veure si ho mantens a la conversa.
No.
Perquè tenim...
No.
Ostres, com està tot, Gonzalo?
Mira, estic... Puc dir-lo de diferents maneres, no? Però quan arriba un govern d'esquerres, que teòricament ha de mirar per la població... Jo el que li demano és responsabilitat. I el que no sé... Mira, un polític pot ser el que sigui, però el que no pot ser és ser innocent. O, d'alguna manera, si vols canviar-lo d'una altra... He canviat la frase, que li prenguin el pèl descaradament.
Però per què ho dius?
El paper que està fent la ministra Rivera és deplorable.
Què és el que sembla deplorable?
Jo donaré les dades i no entrem en qüestions tècniques, si vols després les entrem, però el primer flash és que en diuen que el preu de l'electricitat, quan es posi el topall del gas, primer diuen que en baixarà el 30%.
Sí, sí.
A mi aquestes comptes no m'han sortit mai. Després en diuen que baixarà el 15,3%. Val. D'acord? Sempre que la compensació que els consumidors paguem a les elèctriques sigui molt moderada. I jo em trobo que el preu de l'electricitat final, el dia després de posar el topall del gas en el mercat majorista, és de 10 euros més.
Sí, sí, això ens hem quedat tots que...
El segon dia, de 45, i el tercer, de 52.
I aleshores, què passa?
És molt senzill, és molt senzill. Mira, aquí... En primer lloc, el preu de l'electricitat en un context normal es composa de tres elements. Val? El preu del gas. Segona, el preu dels drets d'emissió de CO2. Primera senyalització. Que això se l'emporta el govern i que pot estar entre 60 i 70 euros megawatt hora. Que és molt.
És molt.
Però se l'emporta el govern, I el tercer, que és relativament petit, els preus d'accés a les xarxes de transport. Val. Però, clar, això és en un context normal. Ara bé, si el preu del gas en el mercat és de 80 euros megawatt hora i el preu del topall del gas 40, les gasístiques perden 40.
Clar.
Val. I perden 40 i depèn el que perden de quan utilitzem el gas. Si l'utilitzem molt, perden molt. Si l'utilitzem poc, perden poc.
Clar.
D'acord? Molt bé. Llavors, la gran pregunta. Escolta, qui paga això? Si tu li dius a qualsevol, digues... Mira, en l'últim any i mig hi ha uns que estan molt, molt afavorits i uns altres que estan molt perjudicats. Jo li demano al govern d'Esquerres que sigui coherent. No pot ser que els que estiguin molt perjudicats paguin la compensació a les gasístiques. És a dir, tu i jo i tots els que estan escoltant som els que paguem.
Yeah.
En canvi, les elèctriques no. Clar, la compensació és variable. D'acord? Què vol dir variable? La compensació és variable perquè depèn de quina sigui la diferència entre el preu de mercat i el de topall del gas... Quan més gran sigui la diferència, més gran és la compensació i, sobretot, de quant gas utilitzo.
Clar.
No és el mateix que la producció d'energia elèctrica utilitzi el 20% les plantes de cicle combinat que utilitzen com matèria prima el gas, que l'utilitzi el 40% o, com ha arribat en els darrers dies, fins i tot el 46%.
Déu-n'hi-do.
Clar, però jo crec que la gent és llesta, ho entén, i a què explicar-li? Però fixa't, perquè, clar, a partir d'aquí surt una excusa. Surt una excusa i matisarem l'excusa. L'excusa que surt és la següent. No, miri, és que això és eventual. perquè és la onada de calor. D'acord? Si és la onada de calor, anem a fer una comparació. Escolti, quan ens haurien estalviat, en relació a el dia anterior al topall del gas, és a dir, el 15 al 14, si el que hagués passat és que la compensació la paguen les elèctriques. Vale? El preu en el mercat d'electricitat, el majorista, baixa el 22,3%, d'acord? Però, clar, Toni, i aquí una cosa molt important, la energia en la nostra factura és el 40%.
Yeah.
La resta per cent és la potència, alguns impostos, etc etc. Clar, doncs d'aquest 22, fes el comptes i ni surt el 30, ni surt el 15, i com molt, te surt l'11.
Déu-n'hi-do. Doncs ja veus, i què passa, que aquests càlculs no els ha fet ningú.
Jo és que realment, Toni, m'admiro, perquè és el que t'he dit al principi del programa, és que això és d'una innocència bestial, per no dir-lo, d'una escassa però professionalitat.
És una innocència compartida per Portugal, també, no?
No, això és una cosa... Aquestes promeses són pràcticament del govern espanyol, no del portuguès. I no són del portuguès per la senzilla raó que ells tenen la tarifa regulada topada.
Ah, ok.
No és una tarifa regulada que està segons la volatilitat del mercat majorista, que és molt elevada. No. Ells, si la memòria no em falla, aquesta tarifa la canvien cada 3 mesos, i si ha pujat en el mercat majorista el preu, la pugen una mica. Si ha baixat, la baixen una mica. Però el que intenten és que sigui estable i que no estigui amb una volatilitat impressionant. Aquí hi ha dues coses, una que sí, que el govern podia fer més, i una altra que no. La primera, que el govern podia fer més, és, escolta, i per què no ha canviat el preu en el mercat majorista, la manera de fixar-lo, la tarifa regulada, i, en conseqüència, fa com Portugal? Perquè ho sap perfectament des de fa molt temps.
I com respons a aquesta pregunta?
No li s'ha donat la gana.
Però, home, algun motiu hi haurà.
No, el desconec. És que la lògica... Sí, Toni, si a Portugal tenen una altra tarifa, per què en aquest cas nosaltres no copiem el portuguès? Val, si jo aprofundeixo en el temps, puc trobar una explicació, però em sembla una explicació molt feble. És què ha succeït històricament en el mercat espanyol amb el preu de la tarifa regulada, que ha estat el més barat.
Yeah.
I ha estat bastant més barat que el preu del mercat lliure. I fins i tot els tècnics del Ministeri tenien, no sé si el continuen tenint, la tarifa regulada. Però no em val el que està succeint en el que va succeir en el passat, sinó a mi el que em val és que està succeint en Espanya des de fa més d'un any i mig, que això és un punt de baralla política molt important, que això desgasta moltíssim el govern, que a la vegada això provoca que les famílies tinguin pèrdues de poder adquisitiu, i per aquí, per al preu de l'electricitat, va agafar i va pujar força la inflació, que és el principal problema econòmic que ha de tenir. Segon tema, que aquest no té culpa el govern. Val, avui jo vaig i comprovo. Escolta, 17 de juny, quin és el preu del mercat regulat, és a dir, agafant i tenint en compte el preu del mercat majorista, vale, més la compensació, perquè ara li hem d'afegir aquesta compensació, 266 euros. Quin és el preu a França? 303.
Wow.
Clar, però aquí compta que hi ha un tema molt important. França no depèn tant del gas com altres països. Val? Per exemple, Alemanya, Finlàndia, Àustria, Eslovàquia, val. I com és que té una electricitat tan elevada en matèria de preu? Perquè no només és ell, sinó tota Europa.
Yeah.
I alguns que la tenen una mica inferior a Espanya, sobretot al nord d'Europa, que utilitza principalment la eòlica, o que utilitza en aquest cas la hidràulica, i un altre que el centre d'Europa, que la tenen superior a Espanya. Però tots la tenen disparada. Llavors, si això és des de fa més o menys un any, any i mig, com és que no s'ha canviat el sistema de fixació de preus, que fa que la tecnologia més cara, la del gas, és la que determini tota la resta de preus? Bé, perquè, i aquí entra la Comissió Europea, i entra un tema que en aquest programa és una mica recurrent. És que, mire, jo soc la Comissió Europea, i a mi el que m'interessa, i pràcticament quasi no m'interessa una altra cosa, és una ràpida transició a una economia verda. I quan més elevat estigui el preu de l'electricitat, més ràpida serà la transició, perquè les companyies elèctriques es forraran i invertiran més en energies renovables. A mi aquesta història és com, miri, jo tinc un producte que em va molt bé i que guanyo molts diners, i abandonaré aquest producte i fabricaré un altre que és molt més barat i que guanyo molt menys.
Yeah.
Això és absolutament increïble, o com a mínim a mi m'ho sembla. Llavors, en aquest cas, què fa la Comissió Europea que no fa res? Perquè al govern jo li puc criticar, i li critico, que li hagi sortit malament el topall del gas, que hagi generat expectatives indegudes, que no ha estat acurat fent els comptes. Però com a mínim ha tingut voluntat i ha intentat canviar quelcom. Ara, en Europa, això és l'immobilisme pur, i tornem a una economia en la que l'importen són els lobbies. Les persones no importen pràcticament res. Perquè la Comissió Europea no pateix les pressions de la població, les pateixen els respectius governs.
Yeah.
I que els lobbies, un d'ells, per no dir el principal, és a l'elèctric, i que mana molt.
Doncs quina història, no?
Sí, sí.
Què hauria de fer el govern, segons tu?
És que jo el veig, Toni, molt aturat.
Sí, per això dic. És molt a dir, com aturat. El tema dels preus és un preu, és una cosa tan bèstia com estem espantats, perquè és veritat. És
sí.
A dir, és que cada vegada que ens arriba una factura, allò t'agafa tot el altre moment. No,
és terrible, però molt aturat en tots els termes. I jo, nosaltres teníem amb Rajoy un govern dels funcionaris de l'Estat, que la seva sensibilitat era nul·la. I amb la creència de que si tu ets un gran empollón, ets el millor polític del món. I ja veus que no, es va comprovar que de cap de les maneres.
Yeah.
I aquí tenim un govern que teòricament hauria de ser més sensible, però sobretot la part econòmica té els mateixos problemes que en Rajoy. Són els funcionaris o acadèmics i no es donen, no s'adonen de cap de les maneres el que està succeint a la població. Per exemple, a l'1 d'abril es posa una subvenció de 20 cèntims a la benzina i al gasoli. Val? Ara tenim un preu que supera el de l'1 d'abril.
Sí, sí, està clar.
Llavors, com és que ningú ha anunciat dues coses? La primera, que la subvenció continua, 3 mesos més. La segona, que aquesta subvenció no només continua, sinó que poso una altra perquè actuï com un topall del preu. I perquè realment no tenim una altra vegada vaga de transportistes, que ja torna a haver una amenaça respecte a això. Clar, avui és 17 de juny. El del 20 cèntims s'acaba el 30 de juny. Quin interès n'hi ha en agafar i aprovar-la 29? Quin interès n'hi ha en agafar i dir un globus sonda que si continua a la subvenció només continuarà per una part? És a dir, la classe mitjana es mereixia la subvenció l'1 d'abril, però l'1 de juliol ja no se la mereix.
Yeah.
L'1 d'abril se la mereixia, malgrat que tenia la mateixa renda que ara, però ara que el preu és superior ja no es la mereix. Clar, tu en diràs, i és bastant lògic. Diu, no, mira, el que succeeix és que recapten poc. D'acord, fem comptes. Quan ha incrementat la recaptació, no de tota Espanya, de l'Agència Tributària
sí.
Espanyola,
sí.
Que no està comptant ni el que recauda el País Basc, ni el que recapta per els impostos autonòmics. 9.200 milions d'euros en el primer trimestre. Si ha incrementat 9.200 milions d'euros, quant ens costa la subvenció de 20 cèntims al preu del gasoli i de la gasolina durant els mesos d'abril, maig i juny? 2.000. milions. I quan es costaria la subvenció aquesta, prorrogar-la 3 mesos i generar una nova d'idèntica quantia? En total global, 6.000 milions. Continuem guanyant 3.200 milions.
Sí, sí.
Per què un govern d'esquerres li importa més el dèficit públic quan no hi ha un gran perill que el benestar de les persones? Per què, a més, s'està agafant i disparant un tret al cap? Perquè això li està desgastant d'una manera impressionant. Per totes aquestes raons, jo, de veritat, estic sorprès i jo crec... Mira, hi ha molta gent que parla malament dels polítics. No en trobaràs a mi entre ells. Jo considero que són molt més llestos que jo, que tenen un olfacte que a vegades jo no tinc. I quan estic amb ells, aprenc coses d'ells. No, no li pots demanar que siguin millors tècnics que un tècnic, però li pots demanar aquest olfacte. Jo no t'ho ha faltat en l'àrea econòmica gent amb olfacte. No t'ho ha faltat que el cor, d'alguna manera, els vibra quan veuen que tenen problemes la població. Només trobo una persona que compleix amb aquestes característiques, Yolanda Díaz.
Bé, de Yolanda Díaz sembla que en parlarem molt en els propers temps, no t'assembla indicar. Escolta'm, només ens queden 4 minuts per arribar a les 5. Ja fa dies que tinc ganes de parlar amb tu d'un tema, perquè el veiem als mitjans, però no massa. Probablement els titulars econòmics aquests dies són tan potents i tan generals que hi ha altres històries que es van quedar enrere, però que, no perdem de vista, també afecten a molta gent. Com estàs veient això? Preparin-se, perquè ara veuran un Gonzalo Bernardos que, en el fons, no sé si es diverteix, però com a mínim ja sap, crec que ja sap de què li vaig a parlar. Les criptomonedes.
Doncs amb una gran satisfacció.
Però per què?
Perquè m'han
dit... És que hi ha gent que està allò...
Toni...
Perdent molts diners, Toni, en aquests moments.
M'han dit de tot. Per Twitter, m'han dit de tot. Vell, que no entén res, que no les comprèn, que això és una revolució... És a dir...
Continua dient,
Però, perdona. Mira, l'11 de novembre estaven als 69.000 dòlars. Ara,
9.000, crec, no?
Ara estan a 21.000.
A 21.000.
A 21.000.
Ah, no, ahir em van dir, ahir una persona que juga molt això, que juga, sí.
Que juga, perquè és com la ruleta.
No, és com la borsa. Que arribaria als 9.000, em deia, que estava convençut que arribaria als 9.000. Per d'aquí a l'error.
No, això podria perfectament desaparèixer, pràcticament qualsevol criptomoneda, si no fos un grandíssim refugi del diner negre.
Yeah.
Hi ha molt diner negre que prové del narcotràfic, que prové de l'economia submergida, que refugia allà. I fins ara, com a normalment pujava, doncs el que succeïa és que països que tenien monedes febles, doncs posaven les persones que tenien diners en les criptomonedes per agafar i o resguardar el seu capital.
Una de les coses que he llegit en els últims dies és que aquest és un bon moment per comprar criptomonedes.
Mare meva, mare meva.
Que ho he llegit?
Això és una bombolla espectacular, impressionant, i que tothom compari quin és el valor d'ús i quin és el valor de canvi. I si vols, el valor d'ús és escassíssim, i el valor de canvi de cap de les maneres mereix 21.000 euros. De veritat que un euro es valora per una mica més d'un dòlar i un bitcoin per 21.000? Va, que això és un acudit. Ahir Bill Gates va sentenciar: les criptomonedes només és una inversió pels ximples.
Això va dir Bill Gates?
Sí.
Ah, sí?
També oportunista, eh?
Però va dir Bill Gates, això,
Bill Gates.
Tal qual, amb aquesta qual. Se m'ha perdut tal aquesta declaració.
Això ahir va dir Bill Gates, i també oportunista, perquè no és com jo, que el vinc dient des de 2019, i que aquí estic aguantant-me tot els xulos que em diuen que no sé res, que fins i tot han fet un nom com Indicador Bernardo.
Ah, sí, sí, m'han parlat d'això.
Sí, sí, que
sé... D'això hem de parlar, ara que, no tenim temps.
Que sempre m'equivoco... He encertat, ja ho saps, a la bombolla immobiliària del 2007. he encertat amb les criptomonedes i he tornat a encertar a la bombolla tecnològica. El que passa que si sapigués el dia, no estaria aquí. Estaria prejubilat des de fa moltíssims anys.
Gonzalo Bernardos, ja deia jo que s'ho passaria bé.
I tant.
Cuida't molt,
aquí,
Gonzalo.
Aquí, toquem el que toquem,
aquesta nit,
només per compartir una estona amb tu, sempre un passo fantàstic.
El mateix. Aquesta nit a 8TV, l'economia de guerra, amb Gonzalo Bernardos. Gràcies, gràcies, Gonzalo.
Gràcies a tu.
Fem les 5 de la tarda. Ja, parlarem de les xuletes, ara. De fer xuletes per copiar els exàmens. Tornem de seguida. Fins ara.